Jordi Sabater. Jordi Sabater, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Dius al llibre que el món del consum és un laberint ple de trampes. Qui les posa?
Doncs és una pregunta... És un laberint ple de trampes que probablement les posi l'absència d'una bona regulació en matèria de drets del consumidor. És a dir, una cosa que se m'ha dit bastant ara que estem movent el llibre és... Escolta, tu vas contra totes les empreses, se salva alguna empresa, i dic, no, jo no vaig contra les empreses, jo vaig contra el sistema. I si el sistema no funciona, doncs, òbviament, se salven poques empreses, perquè el sistema és el que
sí, la culpa no és de les empreses, eh? Les empreses s'ho posen bé.
Les empreses no són...
Les responsables totals.
Àngels de la guarda.
Clar.
Hi ha d'haver-hi una legislació que sigui la que reguli aquests temes. Moltes vegades el problema és que aquí hi ha una lluita entre els consumidors i, per altra banda, els advocats, entenent-nos els lobbies que maneguen les empreses, i cadascú tira cap al seu costat. I, òbviament, quan tu tens 800 milions d'euros de pressupost per pagar advocats i lobbies, i, per altra banda, tens uns pocs mitjans que parlen de drets dels consumidors i tens unes poques associacions, qui guanya és bastant obvi, no? Aleshores, qui fa la legislació, doncs és qui més el pressiona, és qui determina.
Ens prenen molt el pèl?
Ens prenen el pèl absolutament. Absolutament i radicalment.
Ens deixem prendre el pèl, també?
Ens deixem prendre el pèl absolutament i radicalment.
O sigui, ens agrada que ens prenguin el pèl en determinats moments?
Ens agrada... No ens agrada, però el gran problema és aquest, i torno a dir, és si no ens associem, si no ens ajuntem, no cal que sigui una associació oficial, però si no ens ajuntem per saber, i si no ens informem, és molt fàcil que ens prenguin el pèl, i més en un món en el qual el màxim benefici doncs és la llei. És gran culpa de les empreses? Bueno, les empreses van a per al benefici. El més gran culpable és que no hi hagi una legislació, o que la legislació es faci arrossegant els peus.
No cal que sigui una empresa molt gran, sinó que pot ser una empresa molt petita que vol guanyar beneficis, també, no?
És el sistema. No és un tema de...
No estem parlant del IBEX 35, també, però estem parlant també dels anuncis que pugui fer una marca per vendre tomàquets.
Sí, en aquest cas sí.
El més petit, molt més reduït, esclar.
Fa poc vaig llegir, em sembla que era el Diari Ara, amb el qual també col·laboro, fa poc vaig llegir el tema dels plàtans de Lleida, oi? Que eren els plàtans del Camp de Lleida, que venien els plàtans etiquetats en un supermercat com a plàtans catalans de Lleida. Això es fa per fer la traçabilitat, perquè la llei obliga a donar una denominació d'origen, a part de que per màrqueting interès i creure que és plàtan català, la llei obliga a donar una traçabilitat en el producte perquè tu puguis saber si ve de Senegal, fora de temporada, perquè el canvi de clima, diguem, afavoreix determinades collites. Doncs clar, òbviament aquí hi ha una empresa ecològica que a molts consumidors conscienciats no els interessa. Jo no vull comprar tomàquets a Senegal perquè sí que això porta una despesa de benzina, una emissió de CO2, doncs la llei obliga que tu ho puguis saber. Clar, tu poses un plàtan de Catalunya, doncs probablement, com que és català, el compraràs i estaràs més tranquil.
Perdó, m'estàs dient que hi ha plàtans de Lleida, que ens diuen que són plàtans de Lleida, que són del Senegal?
Aquesta notícia, jo juraria que la vaig veure. Probablement pot ser el plàtan sol venir de Canàries, Colòmbia, etcètera, aquí a l'estat.
És a dir, per exemple, jo un dia vaig preguntar respecte a això que dius del canvi dels etiquetatges.
Sí.
Deia, una beguda zero, ja no t'enganyen, perquè s'arrisquen a que els hi caigui un puro.
Una beguda zero, sí.
Una beguda zero?
Zero sucres.
Existeix això realment, per exemple?
Sí, existeix. Òbviament existeix aquest tema, existeix una beguda zero sucres. És un altre tema, és que els edulcorants siguin bons o dolents. Però això és un tema, que diguem que dins del cacau s'està investigant. I això sí que ho té la comunitat europea, és que és molt garantista amb el consumidor. L'has de pressionar que faci la legislació, però un cop la fa, és molt garantista. I de moment s'està mirant si els edulcorants, contínuament es fan revisions periòdiques, són bons o dolents. Però diguem-ne que si una beguda zero no té sucres afegits, diguem, el que seria la glucosa, el meu judici és molt millor que qualsevol altra opció.
Per exemple, anem a parlar de casos concrets. L'oli de palma, que s'està molt de moda, sí. Per l'oli de palma. Aviam, l'oli de palma és dolent?
L'oli de palma cru és bo.
Cru.
Cru vol dir que si tu el fas per fer una amanida. En tan bon punt el poses a la paella, l'oli de palma amb tractament de calor té uns canvis que fan que no sigui tan bo. Que sigui bastant dolent.
Val. Sí, per dir que sigues...
La petjada ecològica de l'oli de palma.
La petjada ecològica de l'oli de palma és tremenda, i això és obvi, i és el gran...
És el gran problema, de fet, no?
El que no es coneix és que és això. És que l'oli de palma normalment ve amb tractaments en calors, i aquí, òbviament, a l'estat no el fem servir mai per fer amanides, perquè no és un oli que aquí es cria en origen, però
molts productes.
Sí, està tot arreu.
La gran majoria... Ah. No, no, és que després de la substitució de les grasses hidrogenades o trans, que va quedar molt clar, malgrat que a Europa no estan prohibides, als Estats Units sí, que eren molt dolentes per les problemes cardiovasculars, van dir, escolta, què fem? Deixem les grasses hidrogenades, que eren els vegetals que es convertien en sòlids fent uns processos químics, què fem servir? Doncs oli de palma, tu. És el gran xollo del segle. Ah. I ara tot està entrebarat d'oli de palma, tractat químic, tractat amb calor, el qual però, tampoc és saludable.
Però jo dic, si a l'etiqueta posa oli de palma?
Sí,
sí, posa, sí. Ho posa palmitate oil, hidroxipalmitato de no sé què, aceite vegetal...
Aceite vegetal, sí, és un clar.
Palma, no sé què...
L'aceite vegetal no és oli de palma.
Clar, aceite vegetal és un eufemisme de allò és un forat negre, directament.
Per tant, no ens diuen, és a dir, no ens diuen cap mentida, però tampoc ens diuen la veritat del tot.
Jo com el procés, dic... com el procés.
Sí, sí, sí. En el llibre negre del consum, que el fem expressament per explicar totes aquestes coses, vull dir que són, les empreses són expertes en distreure, que no és enganyar, que el màrqueting està més centrat ara en distreure sobre el que hi ha que en dir les bondats de les coses, en amagar les maldats o les...
Ja. No, per exemple, has dit una cosa que estic totalment d'acord i que quina casualitat té la vida, just en una pausa de la publicitat estàvem parlant, que és que el mal, la droga de moda del segle XXI és el sucre.
Mm. Correcte.
Veus, estàvem parlant, que sí. Parlàvem fa un moment, parlàvem que un dietista ha dit que bàsicament el sucre és el primer que has d'intentar treure de la teva dieta. També fem servir eufemismes per parlar del sucre o no?
Fem servir 56 noms. Hi ha un llibre que va fer el professor, es diu Richard Lasting, que és un científic nord-americà, el gran abanderat de lluitar contra els sucres, que va ser assessor de Julián i va ser associat de Michael Bloomberg també a l'Ajuntament de Nova York per intentar treure els sucres dels vendings de les escoles en el tema de que hi havia a les escoles dels Estats Units vas al vending al nen, posa la moneda i li surt el bollo, no? El xuxo. Sí. I el xuxo hi ha una canyeta de sucres...
No, però això és el primer que et diuen que sisplau que
el suc de taronja...
No, però estic d'acord, però és que esteu dient sucre. L'esteu equiparant a bulleria industrial.
El de la pastisseria.
Sí, que... no, però perdona, però suposo que no és el mateix que un bon pastís de Can Foix. No, sí, per dir alguna cosa.
No, tantes pastisseries.
És que al final estem dient sucre com si fos l'anticrist qualsevol sucre.
Ara ho és.
L'anticrist, jo dic que el sucre és l'anticrist. Jo t'explico com funcionem els éssers humans. Els éssers humans tradicionalment no menjàvem sucre, mai. Menjàvem el sucre de la fruita, que amb la seva fibra vegetal, que la captura i la raciona, i una bona part del sucre que hi ha en una poma, una pruna, no és capturat per la teva llengua i passa al torrent sanguini immediatament, sinó que va als budells, i als budells una part s'absorbeix i l'altra part passa i surt per les femtes. Molt bé. De tant en tant, quan érem caçadors, trobàvem un panel de rica miel i anàvem allà i... Clar, òbviament hi ha una quantitat d'energia bestial per un caçador nòmada que avui en trobarà i dins de 6 mesos tornarà a trobar. Doncs ens atiborràvem de mel i el cos reaccionava fent una addicció momentània a la mel perquè era un sucre que convenia. I allò es posava tot en greix. I tu t'anaves i seguies caçant i t'aprimaves i allò ara feies un reservori. I el cos s'havia acostumat a dir, escolta, en els moments en els quals trobes sucre fas una alarma metabòlica perquè allò s'ha d'agafar perquè és molt bo quan ho trobes de tant en tant per poder seguir. Això és una situació, diguem, antropològica i fisiològica de l'ésser humà, del nostre cos. Clar, de sobte, què passa quan els moments que trobes sucre és a cada dia, són 10 vegades al dia? El teu cos està en contínua alarma metabòlica, contínuament dir, escolta, agafa això, fes molta insulina al pàncreas, fes molta insulina perquè has de capturar això, ho hem de portar a les cèl·lules, perquè el cos li estàs dient, escolta, encara sóc un caçador nòmada i encara estic en aquesta situació. Clar, l'estàs forçant. Què passa? Que hi ha gent que fa molt esport, pren molts sucres, xuxos, el que sigui, fa esport i arriba als 40, 50 anys i diu, hòstia, sóc diabètic, tu. Com pot ser? Si jo no estic gras... No he abusat, no sé què. Diu, escolta, i la Coca-Cola que tens a la mà... Home, però una Coca-Cola o el xuxo, home, que això... Escolta...
Ja, però és que el problema és que crec que amb el sucre...
Un pastís de Can Foix, quan és el teu aniversari, és un dia. És l'equivalent
no,
a trobar
que...
el panell...
Jo pastissos de Can Foix me'n prenc molts al llarg de l'any. Per sort, per la meva felicitat. No, jo el que vull... I per cert, ja em pot dir el metge el que vulgui, que me'l seguiré prenent fins al dia del judici final.
Però fins que un dia et diguin, escolti, vostè és diabètic.
Sí, doncs mira...
Però no serà per culpa del pastís.
Sí, t'asseguro que no deixaré de prendre els pastissos de Can Foix.
Però una corba logarítmica a tota Europa, sí. I a tot el món, clar...
No, però jo el que vull dir, el que et volia dir és que estem criminalitzant el sucre i dins del sucre hi ha un pastís de Can Foix, que és una cosa molt ben feta i molt sana, i hi ha una bulleria industrial plena de conservants, de colorants... I llavors, el que vull dir és que hem de distingir entre un bon sucre ben fet i un mal sucre industrialitzat. Estic dient això.
Hem de distingir entre consumir puntualment, perquè és un aniversari, per exemple, una cosa que té sucre, i hem de distingir entre consumir-lo contínuament. Estic d'acord amb tu. Una cosa és una pastisseria que posa pastisseria sucre. Això ho mengem de tant en tant. I una altra cosa és que no saber que tots els productes que estem menjant, fins i tot carn...
El pa porta sucre.
No, mira, tan fàcil com molts derivats posa llom de porc del supermercat tal. Tu mires la composició i posa 40% carn, dextrosa, que és sucre, almidón, que és sucre, patata, que al final és una feina per ell.
Perdó, que no té sucre, doncs. L'aigua.
Doncs és un gran problema, sí. Realment, tu mires les begudes que no tenen sucre. Nosaltres ahir vam fer un article sobre les aigües aquestes, les aigües saboritzades. Les aigües saboritzades, que són de litre i mig i que molta gent la veu perquè diu, home, és que té més gust que una aigua normal, té fins a 75 grams de sucre.
Sí, però el que no pot ser és que ara de cop i volta prendre's un suc de taronja, sigui un sacrilegi. No, però és que tota la vida m'han dit que prendre un suc de taronja era bo. Ara me l'he de menjar.
Te l'has de menjar, sí.
Però, escolta'm una cosa, la meva àvia també bevia sucs de taronja. És a dir, jo crec que la generació nostra, que ens hem educat i criat en el bollicau i en la bulleria, segurament ho pagarem quan arribem a l'edat de la meva àvia, però la meva àvia també feia sucs de taronja. I ara ens estem plantejant realment que un suc de taronja és perjudicial per la salut?
Et puc explicar, estem absolutament desinformats. Al llibre expliquem com als anys 70 el professor Yudkin, que era un bioquímic anglès, va fer un llibre que es deia, em sembla, el dolç verí, i en el qual explicava que no eren els greixos que s'havia cregut tradicionalment que eren els greixos els culpables de l'obesitat, les malalties cardiovasculars i la diabetis, i que en canvi sí eren els sucres. Això estem parlant dels anys 70. Aquest senyor se li va ensorrar, òbviament, clar, la indústria del sucre és molt forta, se li va ensorrar la carrera. Aquest senyor va acabar jubilat, em sembla que era a Cambridge, on tot professor emèrit tenia dret al seu despatx i tal. Aquest senyor no se li va voler ni donar un despatx. Va tenir que recurrir a la màxima cort anglesa perquè li donguessin un despatx i li van donar el típic despatx de fons de passadís ple de capses de cartó. Allà el van deixar. Així es va acabar aquest senyor. Al final, amb els anys, li ha acabat donant la raó. El van enfonsar simplement...
Hem parlat de l'oli de palma, hem parlat del sucre. Anem a posar a parar el pollastre. Quan anem a un supermercat... En el llibre ho expliques, comprem una safata de pit de pollastre. Només estem comprant pollastre? Pues clar, normalment compres per pollastre, tu compres, posa allà, pollastre, i tu agafes, porti un pollastre. Amb aquell pit de pollastre comprem més coses que no sabem.
Amb un pit de pollastre pur i dur, és probable que comprem només un pit de pollastre pur i dur.
D'acord.
Una altra cosa és que ens diguin elaborat de pollastre, que és el que no han dit, mira, això està més barat que el pollastre, hamburgueses de pollastre, mira què tenen, no miri. Aleshores, allà et pots trobar que el pollastre només sigui el 40%, que hi hagi patata, que hi hagi aigua, que hi hagi dextrosa, que estem dient de moment dues maneres de dir sucre, que hi hagi midó, una tercera manera, és molt probable que hi hagi un alt percentatge de sal, realment al final acaba sent en el preparat, perquè això la legislació obliga que sigui preparat, càrnic, preparat de pollastre, pues que el pollastre sigui minoritari. I el sucre majoritari.
Minoritari?
I el sucre majoritari. Agafa un fuet. Determinats fuets, determinats espatecs, els agafes. Mires la composició. És que la posa perquè els consumidors... hem lluitat a Brussel·les, les associacions de consumidors, perquè ens indiquin què hi ha. I quan tu ho agafes, ho posen ben petit, has d'agafar...
La lupa.
Les lupes.
Agafar la lupa,
mires, et pots quedar absolutament esparverat.
El més sa...
No tots, però n'hi ha...
Permeta la pregunta, que no... El més sa és més car?
Tu agafes i te'n vas al Lidl, a la Mercadona, agafes, o qualsevol altre supermercat, i dius, vaig a comprar el més bo, el que miraven els percentatges, el que té més percentatge de carn, el que és més sa. I veuràs que et surt la compta la mateixa a tots.
És igual que sigui més car, perquè...
La compra sana és la compra cara, i la compra...
Ah, la compra sana és la compra cara.
Així funciona. I tu, home, ara em poden raptar d'un supermercat i dir, escolti, no, tu vas mirar els etiquetats, les coses que tenen més percentatge dels productes...
Has d'anar dues hores abans, perquè si t'has de llegir totes les etiquetes, has d'agafar dues hores de festa per anar a comprar.
Jo miro fins a la fibra del pa de motllo.
I hi ha el sucre? o aquests components que segons tu són tòxics, es poden eliminar amb l'exercici físic? És a dir, és possible un mode de vida en el qual tu comets excessos i dius, ep, vaig a reparar-ho després en el gimnàs. Això és correcte, això?
Això hi ha molta diversitat d'estudis. Hi ha gent que creu que no, perquè és el que té l'apel·latiu de verí metabòlic, el sucre, pel que he explicat, de crear aquestes alertes, que per molt que l'eliminis, estàs provocant al pàncreas contínuament a que produeixi insulina fins que peta, i diu, ja no em produeixo, i llavors et tornes diabètic. I hi ha gent que diu, no és per tant, si farà exercici ho cremes. Moment, les proves van a favor de que el sucre, efectivament, seria un verí metabòlic.
Però hem estat escoltant fa molts anys que hauríem de menjar 5 peces de fruita al dia. Si la fruita és igual a sucre, ens han estat enganyant.
No,
menjar molta fruita és directament sucre a l'avena.
No. Aquesta és la diferència. Hi ha una cosa que és la fibra vegetal, que nosaltres no la fibra vegetal és els pells de la polpa, això que ens és molest al mastegar, això que és com esponjós, això captura el sucre. Quan peta la nostra llengua el tros de pruna o de taronja, això captura el sucre i ho porta cap a dins dels budells. Altrament, d'una altra manera, aquest suquet passaria a la saliva i de la saliva directament al torrent sanguini, que és quan provoca aquestes alteracions metabòliques.
Jo em quedo parat amb el que deies d'això dels rics. És a dir, clar, per això als Estats Units hi ha aquests nivells de gent grassa, perquè com que... és a dir, les diferències entre classes socials, la gent que no té recursos va comprar menjars a 4,50, compri 4 fuets per 0,50 euros, i en canvi n'hi ha un que es compra un espatec con Déu mana que li costa 5 euros, i llavors uns estan amb un sobrepès evident i uns altres estan amb un...
Suma-li això, pues, la promoció de les begudes ensucrades. Aviam, aquí a Catalunya...
Com em pregunta una bona amiga, qui podrà democratitzar una alimentació sana?
Ens hem preguntat per què tenim un impost a les begudes ensucrades a Catalunya, i em sembla que l'Estat no el tenen perquè estan allà. Senzillament perquè el sobrecost que suposa després això amb salut, amb sanitat, amb el...
Si tu estàs a favor, tu estàs a favor.
De l'obesitat i amb les tasses de diabetis, és clar, d'alguna manera hem de pagar aquest sobrecost sanitari amb una sanitat pública que té que carregar amb tot el que ens ve sobre. Penseu que l'Estat, que Espanya és un dels líders en obesitat infantil a Europa.
Clar, és que el baix preu el que provoca és que famílies sense recursos econòmics, diríem, es veuen obligades a consumir aquest tipus de productes, perquè són els que resulten més econòmics quan vas al supermercat a comprar-los. Llavors et preguntes, l'Estat què ha de fer aquí per poder... Clar, per tant, la primera pregunta és, tu estàs a favor de que hi hagi un impost sobre les begudes ensucrades?
Jo estic a favor de desincentivar el consum de begudes ensucrades i que d'alguna manera s'ha de pagar tots els problemes que tindran, totes les malalties que tindran la gent que n'abusa. A Anglaterra també n'hi ha, a Mèxic també. Estem parlant de països on tenen uns problemes de diabetis bestials.
Ja. I també parles d'un altre negoci, el de la seguretat domèstica més enllà del menjar i de les alarmes. Tenir un sistema d'alarmes a casa ens serveix per evitar que ens entrin a robar?
Jo vaig fer una sèrie d'articles llargs en els quals va aparèixer una gola profunda i em va xivar moltes coses interessants. Després d'acabar aquesta sèrie d'articles, em vaig treure, tenia un sistema d'alarma i me'l vaig treure. I em van dir, vostè, per què fa això? I li vaig enviar els articles i havia parlat ja amb els caps de premsa de diverses empreses, i després d'enviar-li al comercial em va dir, val, molt bé, doncs no parlem més, ara mateix li desconnectem i li traiem les alarmes, perquè escolti, vostè ho sap tot d'això. El tema de les alarmes domèstiques, hi ha un tema, ja només per llei és molt difícil, per no dir impossible, que tal bon punt salta l'alarma perquè hi ha uns lladres a casa teva, arribi la policia. Hi ha d'haver-hi una sèrie de protocols que s'han dissenyat perquè les alarmes ens anem cap a l'any 2008, eren tan tècnicament insegures que saltaven i es va arribar a tenir 1.034 falsos positius, falses alarmes al dia a tot Espanya, que feien que la policia anés. La policia es tornava boja. I van fer una protesta seriosa dient, escolta, no pot ser això. Nosaltres ens hem de dedicar a coses eficients, no a l'ineficiència. I aleshores van fer unes lleis per garantir que aquestes alarmes tècnicament funcionarien, a part de fer una llei en la qual es deia, escolti, fins que no es, hi hagin tres proves de que hi ha un caco a casa seva i que està, nosaltres no vindrem. Però, a més, primer han d'avisar el senyor o la senyora que tenen la casa i ells confirmar...
I això, ja han tingut temps d'endur-s'ho tot,
diguéssim. Jo tinc la teoria, perdoneu, jo tinc la teoria que això de la vegada serveix per dir roba el veí que jo tinc alarma.
A vegades és més això
que no una altra cosa. Eh? Sí. És aquí, clar, perquè...
Casa connectada amb la policia.
El lladre no vol ser enxampat, això és bàsic.
Més temes, Jordi, la banca. Expliques que el sector bancari té molt mala reputació... I entre altres casos, pel cas, per exemple, de les preferents, parles, però no només per això, esclar.
No només. Exacte. Sí, sí. Bé, jo en el llibre expliquem una mica els idees.
És el sector més picaresc, el de la banca?
És el sector... aviam, estem parlant en tot el món, eh? Aquest llibre toca, ara, en aquest cas, l'Estat, però toca tot el món. És el sector que més ha participat i ha viscut l'orgia de principis, de començaments de segle, amb el tema de les hipoteques. Vam passar d'un moment abans de principis de segle, o d'abans dels 90, quan les hipoteques eren el producte financer més avorrit del món, en el qual hi havia molta gent que tenia una hipoteca i anava pagant tranquil·lament, fins que es van venir els fons d'inversió i van dir, escolta, si jo et compro tot el paquet d'hipoteques que tens, que quan et rendeix? Doncs mira, cada un em rendeix i 50 euros cada mes. Dic, escolta, si et compro 100.000 tios d'aquests, et compro la deuta de 100.000 tios d'aquests, a mi em rendirà cada mes 50 per 100.000. Vaig a començar a comprar els fons d'inversió, Llavors els bancs van dir, hosti, això és un negoci. Vaig a intentar aconseguir el màxim d'hipoteques possibles, perquè, clar, després les venc a un preu, tinc un marge de benefici, perquè d'una en una no valen res, però de milions en milions valen molt.
Clar.
I aquí és on va començar la bombolla.
Lehman Brothers.
Bueno, ara veurem una cosa, perdona, Jordi, ara veurem una cosa que no n'hem parlat, però que jo crec que és la mare dels ous de tot, que m'ho ha dit el Nieto, i llavors hem agafat els oients des d'ahir, els estem preguntant sí. Queixes de consum. Maria Dolors ha tingut un problema amb Vodafone.
Tinc un petit negoci on els clients paguen amb targeta i demanen hora telefònicament, així que tinc contractat internet i telèfon fixe. Fa 6 mesos vaig fer reformes i quan vaig tornar a connectar tots els aparells de telèfon i el mòdem, res no funcionava. Després de 4 setmanes de reclamacions amb més de 15 trucades a Vodafone, sempre amb la resposta de que la companyia de que en 24 o 48 hores hauria d'estar solucionat, vaig prendre la decisió de donar-me de baixa i contractar amb una companyia local d'internet que en menys de 12 hores em va donar la línia i l'internet. Vodafone va cobrar tota la factura del mes que no vaig tenir servei i un tècnic que mai va arribar a venir a casa. M'amenaçàvem en tremorosos, em van portar al jutjat, fins que un dia la mateixa companyia em va trucar, que vaig fer un fart de riure perquè em va trucar per oferir-me una oferta super exclusiva per a fer-me clienta. I aquell dia vaig aprofitar per fer una queixa i vaig aconseguir que em perdonessin el tècnic, que eren quasi 60 euros, però vaig haver de pagar la factura, una factura d'un servei que no vaig tenir mai. Tot va ser per oblidar-me del tema i per acabar amb les cartes amenaçadores i les trucades del bufet d'advocats.
Ara em podien sentir, per exemple, el David, també companyies telefòniques.
Resulta que al gener vaig comprar una empresa que acabava de fer una portabilitat de Movistar a Yoigo. Jo era client de Yoigo i em semblava bé, em van fer un canvi de nom i em van fer una fusió del mòbil amb el fix de l'empresa. Em va arribar el router, vaja, el router no em va arribar, d'entrada el vaig haver d'anar a buscar jo a la companyia de transports. Després, posteriorment, el que va passar és que un cop instal·lat el router no tenia servei ni d'internet ni de telefonia. No em van venir a arreglar el router, no van enviar cap tècnic, no ho van poder solucionar. Al final, al cap d'un mes i mig aproximadament de no tenir servei ni d'internet ni de telefonia en una empresa, que això ja és prou greu, van dir-me que no em podien donar servei i que em canviés a una altra companyia. Com que volia fer país, em vaig canviar per LEM, que sí que em van poder donar internet, però al cap de 3 setmanes aproximadament em van dir que no em podien fer la portabilitat del telèfon perquè Yoigo i parlem depenent de la mateixa operadora. Finalment el que m'ha passat és que Yoigo fins a dia d'ahir, és a dir 2 mesos i mig més tard, no ha reconegut que no m'havia donat servei i ahir vaig aconseguir que em reconeguessin que no m'havien donat servei, tot i que ja m'han cobrat la portabilitat, m'han cobrat la factura anterior, m'han cobrat penalització per haver marxat abans d'un any. I, per una altra banda, parlem, també m'ha cobrat la factura, m'ha cobrat la penalització per estar més d'un any, tot i que parlem, ja m'ha dit que torni el rebuts i no hi ha problema.
Això diu un altre, aquí podem continuar el Dani, l'Àngels, tal... Per exemple, la Marta.
Jo tinc un problema amb Gestel, que em truca cada dos per tres, potser tres i quatre cops per setmana per oferir-me serveis, m'envia whatsapps i missatges dient-me que tinc un contracte per signar.
Clar,
i jo no tinc
això que passa a la Marta, per exemple, que ens gravava, això del tema de la telefonia és quan et truquen també a casa i t'ofereixen quan tu no has donat el telèfon de casa teva. Mm-hmm. Aquesta és una altra. Com saben les dades de casa meva? Mm-hmm. Com saben el telèfon de casa meva si jo no l'he donat a ningú? Com el tenen? Per tant, sobre el tema de la telefonia, en aquests moments és diguem-ho, el number one de les queixes o no?
Segons FACUA, que és l'Associació de Consumidors en Acció, és un dels tres candidats, junt amb Volkswagen, no sé qui és l'altre, a la pitjor empresa de 2017. És Vodafone, però és igual, podria ser qualsevol altra. El tema de la telefonia és un tema on explicàvem que el 2015 es va aconseguir, per llei, que es posés a les ofertes massiva o a l'IVA, que sigui el resultat final amb IVA inclòs a les ofertes. Es va aconseguir el 2015 quan el mercat es va liberalitzar, em sembla que abans del 2000. Vull dir, és un tema absolutament descontrolat, desregulat, ara està més regulat, en el qual poden passar milers de coses i signes milers de papers que a vegades signem molts papers de consentiment en els quals estem cedint les nostres dades.
També hi ha queixes vinculades... Sí, digues, Jordi, vols, digues.
Sí, gràcies. Bueno, a mi m'ha semblat molt interessant i no dic que sortiré corrents a comprar el teu llibre perquè m'ha semblat que ha sortit en català i és Catalunya és Madrid, però m'ha semblat molt interessant i ja t'havia llegit algunes coses i tal. Però hi ha una pregunta molt precisa que voldria fer. Què és la següent? És a dir, una mica el que estàs plantejant entre la relació entre els productors i el consumidor, quan parlem tant de serveis com d'un producte, no només d'un bé, no? Em fa pensar una mica amb el dòping. És a dir, la farmàcia, i per tant, sempre va per davant de la química o del laboratori. És a dir, el medicament que pot servir per fer dòping sempre té 3 mesos de vida fins que un laboratori el troba. Vull dir que no ens trobem una mica en què hauríem d'abordar d'una manera diferent, d'una manera més ètica, la relació amb els consumidors, perquè cada vegada que els diuen al productor o una companyia telefònica o de serveis, això no ho pots fer, ho has de fer d'aquesta manera, inventen una altra cosa per seguir d'alguna manera torejant-nos, no? És a dir, per això jo feia aquesta similitud amb el dòping, perquè es troba una cosa, dura 3 mesos fins que el laboratori ja la localitza i després cap a un altre cantó, no? O sigui, una mica aquesta situació, és a dir, del permanent, tu dius distreure, que està molt ben... La permanent distracció. I jo me sento identificat amb algunes coses que persones que han trucat, perquè a mi la dels 75 euros de la telefònica, i no explicarà la història ni com va acabar, m'ha passat.
Rafa, què volies comentar?
No, jo un parell de coses que em semblen...
Breu, sisplau.
Que sí, no, no, molt d'actualitat. El tema dels morosos. És a dir, el tema de quan tu et trobes que has fet una compra, jo conec un cas que has fet una compra i renuncia, però com aquesta compra es fa mitjançant una financera, l'empresa ha quebrat, i la financera li ha venut els drets a un bufet d'advocats, aquesta persona li està dient a la persona que li truca cada dia, però cada dia, cada dia 3 o 4 vegades, que vol anar a judici, perquè ell pot demostrar que va de renunciar, i aquesta empresa de morosos passa volímpicament i cada dia el truca. Què poden fer? Perquè molta gent es troba en aquesta situació. I segon punt, el tema de l'obsolescència programada. L'obsolescència programada. És a dir, el tema de que cada 3 anys et veu que t'has de comprar un ordinador nou, un telèfon nou, i tot això, que jo crec que és un tema avui en dia que s'està tractant en molts països, i que és un tema, jo crec, importantíssim actualment.
El tema amorosos, jo diria que el problema comença abans. Comença amb els oients que han explicat és quin problema han tingut aquests oients. Aquests oients tenen un tema, no és només que finalment contractes una empresa perquè els apreti, sinó que abans, prèviament, contractes una empresa perquè els doni el servei. I l'externalització, la tercerització d'aquesta empresa, aquesta, t'arriba un senyor a casa que igual ve del taller del costat i té una relació, diguem-ne, que purament contractual amb l'empresa de telecomunicacions, i després s'oblida això, fa això, els altres s'han d'ocupar. El problema és que els serveis estan totalment externalitzats. I després, clar, quan la cosa no va bé, tu protestes i l'empresa se'ls
desentén. És un subcontractat.
És una batalla perduda.
S'ha de saber que no poden portar a judici per deutes que siguin menors de 2.000 euros. Perquè moltes vegades t'amenacen, però t'amenacen per 500, normalment per 400 euros. No t'amenacen per molt més. I no et poden portar a judici per aquest tipus de deutes.
Val. El tema de les trucades, qui té el meu telèfon? Per què truquen empreses a casa meva si jo no els he donat el telèfon ni tenc cap autorització? És a dir, jo, que em moc normalment amb un telèfon mòbil, tinc un telèfon fix, com tanta gent que el telèfon fix el té per 5 persones, com molta gent té, és a dir, per la família, per casos d'emergència. Per què hi ha múltiples empreses que tenen el meu número de telèfon?
Jo, per la meva experiència, jo veig dos casos. A vegades és signem, escolta, tinc ganes de signar un contracte amb, amb aquesta aplicació d'internet o amb aquest programa o amb aquest servei i no ens llegim les condicions. Aquestes condicions, a vegades, diu, farem servir les seves dades per usos comercials, vostè ho autoritza i tal, i qual, i ja ho fem, i pam. I això després va, i es ven aquí, aquest paquet, es ven allà, sembla que es pot vendre una vegada, però clar, acabant el submercat de, escolta, et compro un paquet de dades d'aquesta gent o d'una altra. I després hi ha un tema molt curiós, que és el dels hackers, que peten comptes de correus i agafen tot el llistat dels contactes de la compte de correus que han petat i allò ho venen també, perquè són molt àmplies. Per exemple, em sembla que va passar fa uns anys amb les comptes de Yahoo o de... Em sembla que va ser, i van començar a aparèixer spam de tota mena, perquè peten comptes de correu simplement per tenir arxius que vendre de contactes de correu.
Per exemple, en Pau li han cobrat una reparació que segur que no l'hem fet mai.
No veig bé el canal de Veïn La Liga. Vaig posar una queixa a Movistar, van venir, l'home no ho va arreglar, vaig posar una segona reclamació, va tornar a venir l'home, no ho van arreglar-ho, però a sobre van tenir la barra de dir-li a la meva dona que no ens cobrarien la visita, però van posar una creueta que deia facturable. El resultat va ser que el mes d'octubre, en lloc del rebut normal, ens va arribar un sobrecost de 75 euros més IVA per la visita d'aquest senyor.
Assegurança, en Jordi.
Mireu, jo tinc dos assegurances pel meu vehicle. No una, no, dos. Estic superassegurat. L'antiga, que no la vaig poder anul·lar perquè havia pagat amb targeta, i la nova, que no vaig poder anul·lar perquè també havia pagat amb targeta. Tot va ser en un espai de dos dies. I ara mateix tinc dues. Que bé.
Enhorabona. I més temes amb assegurances, l'Ester.
A nosaltres el que ens va passar és que ens van entrar a robar a casa... I, bueno, van venir els Mossos d'Esquadra, va venir la policia local, tothom ho va tipificar com a robatori amb força, i resulta que la companyia d'assegurances, Catalana Occidente, doncs ells consideren que no va ser un robatori, que va ser un furt, amb la qual cosa no ens cobreixen pràcticament res del que ens van robar, d'això fa un any i mig.
I el Dani, que va tenir un problema amb un regal.
Li vam regalar al meu pare la sèrie de Juego de Tronos, les temporades completes, i la sorpresa va ser quan, passat el període del retorn, el meu pare va obrir la caixa i en comptes d'haver els 6 DVDs amb la sèrie, hi havia 5 DVDs, dels quals alguns estaven buits, amb una telenovela llatina i una altra DVD d'òpera russa. I la sorpresa és que quan arribem allà ens diuen que, bueno, que això ho hem fet nosaltres i que no és culpa seva.
A mi em va passar. Això de dir que sembla molt estrany. A mi em va passar amb un DVD que jo vaig comprar per una pel·lícula i vaig obrir, vaig desprecintar el DVD. Estic parlant de fa 10 anys, eh? Sí. Vaig desprecintar el DVD i em va aparèixer... A més, recordo la pel·lícula. Era... la tercera part d'aquella pel·lícula del Robert De Niro, que la primera és divertíssima, la segona, que és Los Padres de Ella, és Los Padres d'Ell, que és aquella de la 2, i hi havia una tercera part. La tercera part vaig obrir i em va sortir la primera.
Aquí encara. Almenys em va sortir.
No, però encara no, perquè no va sortir el Perú Russa. És el mateix, que no vull la primera, no, que vull la tercera. Clar, però és idèntic. Sí, la sèrie és la mateixa, però...
La telenovela.
Clar, i si a més el que diu...
Bueno, fa... compraven dibuixos animats i els hi sortia porno.
Sí, bueno, això...
Home, això va passar, eh?
Això s'haurà de veure.
Amb una partida i tal, devia ser un defecte de fàbrica, suposo. Això vol dir que tocaven tots els pals en aquella fàbrica, eh?
Una última pregunta. Creus que en general, Jordi, ens queixem poc?
Absolutament. Ens queixem poc i pel que hem sentit ara mateix, el primer que ens haurem de queixar és que tenim uns organismes de consum. Tots aquests temes que hem estat veient ara, Alguns són complicats pel que diem. És una empresa que ve, que t'instal·la, que té que veure, que després és difícil de localitzar i tu tractes directament a la corporació. Però moltes vegades, si ens queixéssim més, seria molt més fàcil de resoldre. I si anéssim més als òrgans de consum. I si pressionéssim, sobretot, perquè els òrgans de consum fossin més, estiguessin més a prop nostre, fossin més accessibles a nosaltres i més ràpids en la gestió d'aquesta mena de queixes. Perquè a vegades és el mateix. Bueno, tinc un òrgan de consum, però va arrossegant els peus, és complicat, a internet funciona malament,
llences
tinc
que
anar per perdó de matí, a queixar, omplir aquest formulari, omplir aquest altre, ja veurem, contestarem. Hauria de ser més àgil, això.
Això és veritat.
Pues això ho hem de protestar.
Bueno, això s'ha de protestar, i una altra cosa que s'ha de protestar, no hi ha cosa més complexa a la vida que, per exemple, és a dir, si tots llegíssim les instruccions de qualsevol aparell que tenim a casa, qualsevol, sabríem que utilitzem, ja ho diuen
no
això, eh? No, sí que les compraríem, el problema és que només sabem que utilitzem un 20% del que realment serveix. Per exemple, aquest telèfon, estic convençut que per les instruccions un 20%. Però, a més, com les instruccions són tan a la vegada complexes, perquè ja per començar ens la donen en 45 idiomes diferents, alguns impossibles.
Però això és la llei el que obliga, eh?
Ja. Clar, això és la llei el que obliga, però clar, la gent ja s'allunya d'allò. I allà també hi ha els nostres drets com a consumidors, sí, i tampoc ho llegim.
No, hauríem de tenir l'obligació de llegir-ho. Ja. Hauríem de fer com faran ara.
Això és com la farmàcia, quan compres un producte farmacèutic, agafes aquelles...
Això no s'ha de fer mai, llegir això. Mai.
Estaríem tot el dia llegint, eh?
Sí. Clar, i sobretot la gent gran que no pot moltes vegades llegir-s'ho o no entén.
Bueno, aquesta és una altra que on entrem al tema de les farmàcies. Sí. De comprar una caixa amb 430 pastilles i que només necessites dues.
Sí,
clar. Sí. I la gent gran n'ha d'utilitzar dues i en compra 430, que caduquen. Tema caducar. Mm-hmm. Per exemple, la redacció l'altre dia va dir hi ha gent que està en segons quins iogurts, per exemple, que és producte fresc, diu que està un mes perfectament, i que se'ls pren no passa res.
És que el iogurt és un producte lacti àcid, en el qual no hi creix res més. El que pot ser és acidificar-se més i ser més o menys desagradable, però en principi un iogurt aguanta bastant bé, perquè el ferment el que fa és això, és ajudar a conservar bé.
Fermentat, sí.
Però clar, és una tenim, tornem a dir, i de fet hi ha certs moviments a la Unió Europea en contra de posar dates de caducitat. Perquè diu, bueno, és millor consum preferent
sí.
I un té la mínim instint de saber que allò no es pot menjar perquè allò fa pudor, etcètera.
Moltes gràcies, Jordi. Fins aviat. Torno quan vulguis. Per cert, que el cap d'Economia de l'Ara em diu que, efectivament, que els plàtans de Canàries va sortir l'article al diari parlant precisament de que era, no de Canàries, no. Plàtans de Lleida, que no eren de Lleida. Molt bé. Gràcies, Jordi Sabater, l'autor d'aquest llibre, El libro negro del consumo.